Són les 9.
L'Escriptoteca, episodi 9, el nou món. Benvinguts al nostre programa número 10 a la deuena Escriptoteca. El programa d'avui, com cada dimecres, el dividirem en dues parts. La primera és la biblioteca. Avui parlarem de, repassarem una mica la literatura escrita des del nord d'Amèrica, tant als Estats Units com al Canadà, encara que ja he d'avançar que ni el Joan, bona nit Joan,
bona nit,
ni la Cristina, bona nit Cristina,
hola,
hem trobat o coneixem autors o autores nascuts al Canadà. Nord-Amèrica està composat per dos països, Canadà i Estats Units, i de fet només coneixem autors nord-americans dels Estats Units. A la segona part de l'escriptori, a la segona part del programa, a l'escriptori, perdó, parlarem una altra vegada, seguirem una mica el debat que no vam acabar la setmana passada sobre els comentaris que es deixen en els relats penjats en la pàgina de relatsencatalà.cat, que és la pàgina amb la que ja sabeu qui ens escolteu, que col·laborem cada dia, i que és d'on traiem els fragments de relats i els poemes que la Cristina us llegeix cada dimecres. Comencem, doncs, el darrer capítol.
La biblioteca.
Aquella col·lecció de 4 llibres me la van regalar els pares quan era molt petit. Hi havia moltes històries diferents, però jo, amb aquella tossuderia de la que sols som capaços fins que complim els 8 anys, només volia que me'n llegissin 3. El hombrecito de pan de jengibre, la merienda de Mickey i Tío Gilito, rei de la limonada. I dels 3, el darrer era el meu predilecte. Cada nit, el pare em llegia un conte abans d'anar a dormir i aviat vàrem desenvolupar un joc privat. Jo li demanava sempre una d'aquelles 3 històries i ell es queixava i s'oferia a llegir-ne una altra. Qualsevol altra, suplicava. Però jo somicava i deia que no, que volia la del tio Gilito o la del Mickey o la de l'hombrecito, depenent del que vingués de gust. Ell es resistia una mica i al final fingia rendir-se i amb falsa desgana començava a llegir el conte que jo li demanava. Així un dia i un altre... fins que tant ell com jo ens vàrem aprendre els 3 de memòria. Ara de memòria només me'n queda a mi.
Heu sentit un fragment del relat Tío Gilito, rei de la limonada, de Jordi Soler, conegut a la pàgina com a Pivot Atòmic, i que en relat que us recomanem molt especialment. Als Estats Units és un país que és notícia contínuament, cada dia surten temes a les notícies, als diaris, fins i tot en programes de cultura, en programes de qualsevol mena, que parlen d'aquest país, dels Estats Units. Generalment, potser podríem dir que surten més coses dolentes que coses bones. Seguim parlant de les guerres, de les invasions, seguim parlant d'un personatge anomenat George Bush, que a part de personatge no sabem de quina altra manera dir-li. Però a part de ser el país amb la potència militar més gran del planeta, als Estats Units, també és conegut per ser la meca del cinema, per exemple, per pel·lícules d'altíssim pressupost, i ha deixat al llarg dels seus 225 anys d'història com a país independent i ara hi ha arribat als 300 milions d'habitants, ha deixat molts noms de bona literatura. Canadà, en canvi, podríem dir que és el segon país més gran del món i que ens sentim a parlar molt poc. És el veí dels Estats Units, per la part del nord, ocupa la major part de l'Amèrica del Nord, encara que moltes vegades pensem, quan ens posem Amèrica del Nord al cap, que els Estats Units és més gran. No, el Canadà és molt més gran. Canadà està caracteritzat per tenir dues zones dividides, una francòfona i una altra anglòfila o anglòfona. I la seva cultura, la cultura d'aquest país, almenys per nosaltres, i jo diria que en general aquí a Catalunya, ha passat molt, molt desapercebuda, comparada sobretot amb la literatura nord-americana. Nosaltres avui parlarem d'autors, anàvem a parlar, la idea de parlar d'autors d'aquests dos països, però ara, abans de començar el programa, parlant amb el Joan i la Cristina, ens hem adonat que cap de nosaltres coneix, com he dit abans, autors canadencs, de manera que ens limitarem a parlar d'autors nord-americans. Si algú coneix autors canadencs de renom o autors que val la pena tenir en compte, doncs us agrairem que ens ho aporteu a la nostra, al nostre correu electrònic escriptoteca@gmail.com. Joan i Cristina, quines recomanacions o opinions teniu avui d'autors nord-americans?
A veure, començarem pels més moderns, diguem-ne. Jo començaré per Paul Auster, ja típic clàssic. És un dels autors de més èxit dels Estats Units. El coneix quasi tothom, tothom ha llegit algun llibre de Paul Auster. I pues, entre les seves obres més conegudes o més llegides, pues, recomanaria la trilogia de Nova York, que són tres llibres molt bons. Algun una miqueta més ensucrat que un altre, però molt bons.
Més ensucrat.
Sí. Ho dic perquè últimament vaig llegir un dels de la trilogia i quan vaig començar a llegir vaig dir, m'agrada molt, molt, molt. Aquest me l'haig de comprar, m'agrada molt, molt. I quan vaig arribar al final vaig ser una miqueta massa ensucrat i vaig pensar, no me'l compraré. Però veus, l'he donat a la meva mare a llegir i està entusiasmadíssima també. I un altre que voldria recomanar al Paul Auster és Tombuctú, que és és l'història d'un gos i tot el llibre està vist des de la perspectiva del gos, com va acompanyant el seu amo, que és un home una mica un vagabund. Una història molt maca i el més maco de tot és això, la vida no vista des d'un altre prisma, molt diferent d'això. I Paul Auster també és escriptor de guions de pel·lícules. I entre aquestes, doncs jo recomanaria, no sé si l'heu vista, Smoke,
sí.
Blue in the Face,
també.
I Lulu on the Bridge.
No, aquesta em sembla que no.
Molt bo, també.
Molt bo, també. Jo, de Paul Auster, a part de les que has dit tu, destacaria el Palau de la Lluna, també.
Que no l'he dit.
I Leviatán, que és la biografia fictícia d'un escriptor que el protagonista coneix i admira, i ens, com va derivant, no? De la gran admiració va derivant la biografia cap a la part més sòrdida del personatge. I la penúltima novel·la també de Paul Auster, que és La nit de l'oracle, que així com l'última, Les bogeries de Brooklyn, em va agradar però no em va entusiasmar. La nit de l'oracle és molt, molt recomanable per les diferents línies argumentals que té.
A mi també em va agradar molt més La nit de l'oracle que Les bogeries de Brooklyn.
Sí, Les bogeries de Brooklyn està bé, però una mica ensucrada també, molt així, no?
Sí.
De gent que s'agafa carinyo entre ells.
Sí, sí. Una miqueta m'ha censurat.
Sí, però
em va agradar molt més La nit de l'oracle.
Però és un autor amb una capacitat narrativa important.
I té una producció
bestial.
Bestial,
sí.
Vull dir que
i és jove, és relativament, té 40 i pocs. Li van donar fa 15 dies al Príncep d'Astúries.
No,
literatura.
No té 40 i pocs, té més.
40 i molts.
En té 60, quasi, al voltant dels 60, és nascut al 47.
Doncs, jo m'he basat en la seva experiència física i veig que l'home enganya.
Està ben conservadet.
Enganya vilment perquè dona la sensació de ser bastant més jove. Sí. Jo posaré, abans de tallar una mica el Joan, que no va dir-ho, jo proposaré dos autors, un dels quals n'hem parlat moltíssim i per tant faré un repàs molt molt fred a les obres que més m'han agradat a mi, que és Truman Capote, i l'altre és el que en alguns moments, fins i tot en la pel·lícula que es va fer sobre la vida de Capote, es postula com el seu possible amant o amor platònic, que és l'autor també nord-americà de la mateixa època, Jack Kerouac. Capote era una literatura més, ara que surti la paraula ensucrada, no em ve cap altra al cap, una mica més ensucrada, és a dir, més romàntica, més basada en personatges salvant excepcions una mica més harmoniosos, salvant excepcions com a Sang Freda o Pregàries Ateses, per exemple, però Esmosar Tiffany's, altres veus, altres àmbits, la majoria de relats de música per camaleons són novel·les que cuiden molt la forma, cuiden molt els paisatges. En canvi, Jack Kerouac que era de la generació dels beatnik dels anys 50 nord-americans, d'aquella gent que va començar a experimentar molt lliurement amb les drogues i agafaven el cotxe i vinga, carretera i festa per aquí, festa per allà, doncs parla precisament d'aquestes vivències de personatges que es dediquen la major part del seu dia a anar col·locats i a doncs el que experimenten anant col·locats i les històries que els hi passen precisament per estar així. Jo he destacat una obra, en té dues, el que passa que així fent memòria avui me n'ha vingut una al cap, que és he fet la traducció literal del castellà, que és En el camí, la traducció del castellà, jo vaig llegir en castellà i era En el camino, que és precisament doncs, la ruta, la famosa ruta 66 dels Estats Units, viscuda doncs, si no recordo malament sobre una furgoneta, amb una furgoneta i d'això, doncs avui una mica de LSD, demà una miqueta de no sé què i borratxos pràcticament tot el sant dia, però crec que està molt, que escriu, que és un truc que escriu molt bé i que val molt la pena per conèixer una mica l'Amèrica d'aquell moment.
A veure, jo, com sempre, em remonto abans de l'època beat, també.
No val parlar d'abans que fos un país independent, que fos quan estaven al CIU.
No, ja ho he mirat. No, m'he centrat. No, el que em passa a mi és que trobo que és molt llunyana per mi la literatura nord-americana. Em costa molt entendre-la. Em costa molt... Truman Capote potser trobo que és més assequible per mi. Els altres doncs, trobo que és una literatura molt, molt plana, vull dir, saben definir molt bé la idea que tenen, però ho adornen poc, no? Vull dir, són molt escuets sempre els americans.
Van bastant al gra, potser.
Sí, efectivament. Vull dir, això sí, captes molt bé el que pensen o el que volen transmetre, no? Però em trobo a faltar una mica jo la literatura europea, en aquest cas, no? O com s'escriu més aquí, o com s'escrivia més aquí. Per això jo volia recomanar el llibre The Age of Innocence.
Una pel·lícula de Martin Scorsese també.
Sí, també es va fer una pel·lícula d'Eddie Wharton, però clar, ja estem parlant de, anava a dir del segle passat, no de l'altre.
Del
19. Sí, però per mi és una manera d'escriure més pròxima a nosaltres, una època més tipus romàntica, amb el bon sentit de la paraula, parlant del romanticisme. Jo faria aquesta recomanació.
Cristina.
Vale, doncs jo us recomano, ja us l'havia anomenat alguna altra vegada, us recomano Susan Sontag, que és escriptora, periodista i que té una obra que normalment critica els valors culturals del món occidental. I entre les seves novel·les, jo us recomano El benefactor i entre els seus assajos, Estilos radicales. Un altre autor també així en plan crítica i que a mi m'agrada molt és Noam Chomsky. Chomsky és un professor de lingüística i de fet tindria que tindre la seva fama, la seva coneixença per la gent tindria que ser dintre d'aquesta rama, no? Perquè representa que és una gran figura, és un gran lingüista. I
vaig estudiar Chomsky a la carrera, sí.
Doncs, i representa que és un dels homes que ha contribuït més a la ciència del segle XX, no? Però se'l coneix molt més pel seu activisme polític. Jo el conec per aquesta banda, eh? I és molt crític, normalment és molt crític amb la política exterior dels Estats Units i d'altres països com Israel, encara que els seus orígens són jueus. I entre junt amb el Saramago i el Galeano i el Leonard Boff, doncs és un dels personatges, un dels iconos, no? de les idees d'esquerra. I com a recomanar-vos, doncs, jo us recomanaria Hegemonia o supervivència, la búsqueda estadounidense del domini global. És un títol molt llarg. El llibre és molt, molt bo. El bo d'en Chomsky és que, a veure, malgrat que representa un científic, no escriu com a científic. O sigui, és molt, molt clar d'entendre per gent que no estigui ficada o que no sigui estudiant o d'això que tingui... No utilitza un llenguatge molt... difícil d'entendre. I un altre que us recomanaria és el Triàngulo Fatal, que aquí doncs, parla del triangle Israel, Palestina i Estats Units. Tots els diferents tractats que s'han anat fent, com s'han anat incomplint i totes aquestes coses.
A mi, com que llegir assaig no m'agrada, torno a la novel·la, i a més m'ha fet gràcia el comentari que ha fet el Joan d'aquesta literatura, com ho has dit tu, que la literatura nord-americana, lleu o...
Molt plana, no?
Plana, plana, molt plana. I m'ha vingut al cap una novel·la que és força plana i m'agrada moltíssim quan la vaig llegir, que és La foguera de les vanitats, de Tom Wolfe, que ara fa poc m'ha tret un altre llibre d'aquests que sembla que li toqui fer-ho, no? Llibres que superen les 600-700 pàgines i bé, molt precedits de propaganda. De fet, aquest autor, Tom Wolfe, va sortir a la fama, o va saltar realment a la fama, amb La foguera de les vanitats, que és una història que critica el sistema nord-americà des de tres punts de vista, des d'un home que un home ric que passant pel Bronx atropella amb un noi negre, i es crea tota una gran polèmica, la visió d'un periodista que amb l'afany de guanyar el Pulitzer doncs es dedica a buscar la part més morbosa i més dura d'això, i amb la part del fiscal que ho investiga, que està intentant mirar les dues bandes. Crec que és una obra que, malgrat que sí que considero que és plana, perquè no, l'autor no s'entreté en cap moment a buscar realment la psicologia del personatge ni a descriure les situacions de forma, podríem dir, profunda, sinó que es limita a anar descrivint tot el que passa, sempre hi ha acció constant. Crec que és una novel·la que val força la pena, i seguint aquest estil, però potser menys planer, bastant més treballat, és un altre Wolf, que és Tobias Wolf, amb la història vida d'aquest noi, que es va portar també al cinema, amb Robert De Niro fent de pare maltractador i un Leonardo DiCaprio acabat de sortir de l'Acadèmia fent de nen maltractat, i que narra la història d'una història de l'Amèrica profunda, i que és un llibre, la pel·lícula està bé, però el llibre és molt bo, i és això, no? Fa un retrat d'aquelles parts suburbials de les grans ciutats abandonades, deixades de la mà de Déu, on els camps estan fets malbé i on la vida és bueno, és intentar sobreviure cada dia, no? I trobo que és una novel·la molt ben portada.
L'Escriptoteca, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM.
Vale, jo una altra que us recomanaria és Peter Matheson. És novel·lista, però també autor d'històries curtes i sobretot de relats de no ficció, que basa normalment amb els viatges que ell ha fet pel món, no? I la forma que té d'escriure és es barreja una mica el lirisme junt amb la descripció de paisatges, cultures, naturalesa exòtica. Normalment sempre parla de cultures que desapareixen, gent oprimida, i ha escrit sobre quasi tots els països, Àfrica, Amèrica del Sud, les zones de l'Himalaya, fa reflexions sobre el budisme, Austràlia, Oceania, moltíssims, quasi totes les parts, però sempre des de l'àmbit de cultures que desapareixen o de civilitzacions que van perdent enfront als dominants, no? El que nosaltres en diem civilització. I entre els que us voldria recomanar, doncs, jo n'he llegit dos, els dos són sobre els indis d'Amèrica del Nord, i on es diu, no és que no sé, no és, el que no sé si estan traduïts aquí, en l'espíritu de Caballo Loco.
No puc ser, ho desconec.
I després l'altre que es diu, que no me'n recordaré, The Indians, bueno, també sobre els indis, no me'n recordo, després us el dic. The Indian Country, el país indi, no? I en el The Spirit and the Crazy Horse es tracta molt sobre un conflicte que va haver durant els anys 70, en què un es repetir una mica el que havia passat al 1886, em sembla que és, també us ho diré després.
A veure, jo voldria parlar d'aquest d'un escriptor parlant d'això pla, que és en Hemingway. Aquest home va suprimir qualsevol paraula supèrflua que pogués existir mínimament en els seus relats, però sí, però vaig llegir primer El viejo y el mar,
sí,
i després L'adiós a les armes, i m'ha agradat aquest home, salvant aquesta manera d'escriure que la trobo rara. M'ha agradat perquè amb aquests personatges, amb aquestes novel·les, sí que profunditza molt, no directament amb els personatges, però et fa donar compte de quina és la visió d'ell, o potser inclús d'una certa manera de la societat americana, del món, o de les vivències que potser nosaltres ho visquim d'una altra manera, no? I per això a mi em va agradar, tot i que és un autor molt conegut, és, sí, però mira, a mi em va agradar això.
Hemingway, quasi tots els llibres que té són una mica, és com si anessis, fessis un viatge a través de la seva vida, perquè vas a través de tot el que són les seves grans passions, les seves grans aficions, com parla del seu pas per la Primera Guerra Mundial, després la seva afició per Espanya i el tema taurí, sobre la Guerra Civil Espanyola, sobre les seves aficions a la caça, sobre la seva afició a la pesca, totes les seves obres van...
I llegint les seves obres et dones compte que és un home molt complex. Realment és molt polifacètic a dintre seu, aquest home.
Jo vaig llegir, només em vaig llegir el que ens feien llegir obligatòriament, no sé si va ser primer o segon debut, la més famosa que s'ha portat al cinema també, ara no em vindrà el títol i avui...
Per què em doblen les campanes?
No, la de... No sé si és la versió de traducció catalana, igual de Adiós a les armes, que
Adiós
és una altra.
A les armes.
Però no sé si és aquesta, la del Si no en el frente, es deia... Sí, Si no en el frente, es deia en castellà, i en català es deia Res de nou a l'oest, em sembla. Exacte, i ho vaig llegir en català, Res de nou a l'oest. Perquè, bueno, normalment diem els títols aquí en el programa, segons l'hem llegit en català o en castellà, no és que tinguem cap mena de discriminació per les traduccions. Anant una mica enrere també, jo potser, i potser contrarrestaria amb la novel·la planera nord-americana, he rescatat, per dir-ho manera, Henry Miller, amb el seu Tròpic de Càncer i el seu Tròpic de Capricorni, novel·les força elaborades també a nivell lingüístic, que encara que parlen de... no potser de coses tan maques com seria El vell i el mar, que és una novel·la molt poètica, per exemple, però són novel·les bastant més fosques i bastant buscant també la part més morbosa del que va viure. De fet, Henry Miller escriu una mica sobre les seves pròpies vivències, o crea un alter ego, bueno, borratxo, pendentiero, que se'n diu en castellà, i que va fent les seves com pot. De fet, té una espècie de continuador de la seva obra, encara que molta gent només coneix el continuador, que és Charles Bukowski, però jo crec que Henry Miller, d'una altra manera, òbviament que són diferents, però quan llegeix Bukowski a mi em va portar bastantes coses de Miller, que crec que literàriament li dona unes quantes voltes. I ara potser fico la pota, m'ha vingut el cap ara mateix, l'he escrit aquí, no sé si és anglès o és americà, jo diria que és americà, però seguiria també l'estil de novel·la de Henry Miller, que és Malcolm Lowry, amb El so del volcà. Sabeu si és americà
no,
o és anglès?
No, ho és.
No és americà. Molt bé, doncs em resto un punt a mi mateix i aviat arribarem al zero ja,
no.
Amb els errors. Un altre autor, aquest sí que és nord-americà i que també per mi escriu molt i molt bé, és Francis Scott Fitzgerald, autor de Tendres la nit i del Gran Gatsby, són les dues que jo he llegit, no en té gaires més, però sí que en té més. Tendres la nit és la història d'un psiquiatre que s'enamora d'una pacient seva amb un trastorn d'histèria, que li munta unes escenes importants en festes de societat i li crea amb ell mateix un debat, no?, entre l'amor que sent per la dona o la curiositat que té com a psiquiatre, i que és una novel·la que, malgrat que pot arribar a ser espesa en algun moment perquè està tractada moltes de les escenes dia a dia, com d'aquelles que algú que explica que s'aixeca a les 8:30 i a les 8:35 fa això i a les 8:45 fa l'altre, no? És molt detallada i pot arribar-se a fer espesa, però en general la novel·la jo la vaig trobar realment, realment bona. I El gran Gatsby, seguint el seu estil d'escriure, però tampoc explicarem de què va, perquè crec que és una història bastant més suau per mi.
Sí, però relata molt el desencant també, és et va influint, sí, amb aquesta, tirant per terra tot el que és el somni americà i el somni, sí, juvenil, cert. No? Vull dir, t'ho va fotent tot mica en mica, mica en mica et va minant.
Sí, però potser el tendre's la nit és com més colpidor amb els personatges, agafa els personatges, sí. I jo crec que els matxaca bastant. En canvi, el que has vist també li agafa més carinyo en el protagonista i va donar a mi la sensació.
Sí, doncs, sí, és cert.
S'ha tractat amb més suavitat, encara que el missatge final segueixi el mateix, precisament, no? El d'agafar la societat del moment i dedicar-se doncs, a anar-la derruint maó a maó, poquet a poquet. No?
Doncs aquests autors així d'aquesta època després d'entreguerres, o sigui, després de la Primera Guerra Mundial, principis que als voltants de la Segona, tots tenen un clima així pessimista, tot és una generació així una mica pessimista. També volia parlar de John Steinbeck, que també és un autor que parla molt de les injustícies sofertes pels sectors més humils del seu país, que es van a veure afectats per la depressió dels anys 30, d'això després de la Primera Guerra Mundial i tot això. I entre les seves obres més famoses, pues, que quasi totes, bueno, vist que moltes estan portades al cinema, Les uves de la ira, A l'este de l'Edén, La perla, De ratones i ombres, tots són títols superconeguts i que, bueno, sobretot que és La d'este de l'Edén, coneixem super archis superconocida.
La coneixem gràcies a un actor superarchi valorat quan no s'ho mereixia gaire, que era el James Dean.
Com tots els que es moren joves, eh?
Sí, no, però dic valorat perquè realment veus les seves actuacions, per exemple, a mi la pel·lícula Rebelde sin causa, una pel·lícula que em va semblar absolutament fluixa i, bueno, és igual, no estem parlant de cinema, estem parlant d'autors normes. Per tant, ja criticarem el James Dean un altre dia.
A veure, i després hi ha tota la sèrie d'autors que ja n'han parlat també, que s'han fet novel·la negra, que ja els havíem comentat, que en Dashiell Hammett, el Con Martés, el Raymond Chandler, que és el creador del Philip Marlowe, el detectiu Philip Marlowe, la Patricia Highsmith, que també n'hem parlat quan vam parlar de novel·les policíques i novel·la negra, Els estranys en un tren, A pleno sol, El diari d'Edith. I després, a veure qui més tinc jo per aquí, tinc en Salinger.
Jo també tinc Salinger, sí.
A veure, jo només he llegit el típic, El guardián entre el centeno.
El vigilant en el camp de sègol.
Aquest. I em agrada molt aquest retrat que fa del xoc entre els valors de l'adolescència i el món adult, aquesta pèrdua de la innocència. Mm-hmm. És un llibre bueno, molt recomanat. Sembla que a més és de lectura obligatòria pels joves, no?
Potser jo ho vaig llegir perquè vaig voler jo, però
sí, jo també, possible, però em sembla que és un dels que de lectura obligatòria.
Jo sí que he sentit d'aquest llibre que quan te'l llegeixes en l'edat més o menys, al voltant de les edats, el protagonista t'encanta, però que no t'agrada tant si te'l llegeixes fora de les edats. És a dir, si, no ho sé, jo ho vaig llegir quan tenia, no recordo, potser 19 o 20 anys, em va entusiasmar molt. No l'he tornat a llegir, no acostumo a fer, en llegir llibres no sé com entusiasmen, però he sentit això, he sentit molta gent de que se'l va llegir bastant de més gran i van dir, home, està molt bé i tal, però...
Aquest l'havíem llegit, nosaltres l'havíem llegit, em sembla que va ser en el club de lectura d'aquí Sant Feliu, No li va agradar a ningú.
Ah, molt bé.
També potser es fa una mica de referència a això que deies tu de les edats, no? Que tota era gent gran i van trobar, no els agradava com parlava el personatge, sí, van trobar que era molt estúpid, molt poc respectuós, i totes aquestes coses típiques, no?
Sí, clar, potser jo va ser la primera vegada que em vaig llegir que el personatge parla com pensa, i sí. Està escrit com pensa, de manera que tot té una coherència molt, molt gran, no? Vull dir, el personatge... Jo vaig llegint català i no sé què, perquè tota la pesca, tal i qual, i quan parla, diu allò que ha pensat de la mateixa manera, i això em va semblar molt realista en els adolescents, no? Perquè realment un adolescent no canvia, diu ara vaig a parlar bé per dir les coses ben dites. No, diu les coses tal com li venen al cap en aquell moment.
Que és com ells ho farien...
Sí.
Exacte.
Sí, sí.
Potser per això té aquest èxit, eh? Potser per això arriba tant, perquè s'hi senten molt identificats.
Sí, a mi és com a passar, jo em vaig sentir relativament identificat amb el personatge principal. Jo he posat un autor del qual també hem parlat. Avui començo cosa que em comença a fer una donada que em limito sempre als mateixos autors, que són els que llegeixo i rellegeixo, que és Ray Bradbury, Autor de ciència-ficció, sí, bàsicament, encara que té obres que no són de ciència-ficció, com el Cementiri per llunàtics, per exemple, que és una obra, i he fet també la traducció literal, és un dels pocs llibres que m'he llegit en anglès, que es deia Graveyard for Lunatics, i que és un llibre que parla de dues ciutats enfrontades l'una amb l'altra, separades només per una, no sé si per una, per un riu o per un, o per una carretera, i que comparteixen, bueno, que té un cementiri, que comparteixen, i és una història que em va semblar boníssima. Després els resums de contes, com dels quals ja vam parlar, que vam parlar de narrativa, de l'home il·lustrat i de Cròniques marcianes, que és aquella suposada invasió de la Lluna, i que totes les possibilitats que farien que si l'home arriba a la invasió de l'espai exterior, i que realment t'agafa, com dèiem abans, no t'agafa l'ésser humà i te'l matxaca, però em sembla que cap de les 20 o 30 narracions que hi ha parla bé del que passaria l'home, no? Entre les guerres, entre l'especulació del sol, entre convertir-ho en un lloc ple d'escombraries, vull dir, totes les possibilitats que hi ha, i que a més a mi m'agrada força com escriu, i té la seva novel·la magna, de la qual hi hem parlat, que és Fahrenheit 451, que és una novel·la també sobre el futur, quan es cremen els llibres i la gent es dedica a memoritzar-los per no perdre'ls, que és una novel·la per mi brillant.
Ja havia apuntat uns quants d'autors de ciència-ficció, però vaig pensar que no els tractaria, només nomenar-los i punto, perquè si no, quan fem el programa de ciència-ficció, es tornaran a sortir tots, no? Un era aquest amb Ray Bradbury, l'altre era Arthur Clarke, que és l'autor de l'Odissea del 2001, de l'Espai, Isaac Asimov, el de Jo Robot, Philip K. Dick, que és l'autor del llibre en el que està basat Blade Runner, Sueñen los androides con ovejas eléctricas.
Sí.
Doncs, però vaig pensar, bueno, això no en parlarem dels llibres aquests ni dels autors, perquè si no, després ens passarà això, que quan parlem de ciència-ficció ja els haurem acabat.
Bueno, els anomenem i així ja sí, fem una idea.
Per seguir nomenant això, jo voldria destacar que a mi m'han agradat molt, des de molt jove ja hem parlat d'ell, d'Edgar Allan Poe,
sí,
i aquest em va portar un altre que a mi m'agrada molt, tant com ell, o potser més, que és Lovecraft, perquè utilitza com una altra dimensió, com només et treballa les sensacions que tu pots tenir amb la por. Vull dir, de mateixa manera que Poe és més descriptiu, vull dir, ho vius més, vius les seqüències que Poe et va escrivint. Lovecraft el que fa és crear-se un món de sers primigenis i tota una sèrie d'històries, i tu vas, no és res tangible o gaire tangible, però va creant tot un món, a diferent de les seves, totes les seves històries tenen aquest leitmotiv.
Ara m'ha vingut un llibre seu, de fet és una novel·la curta, que sembla que és l'única que he llegit, que és Les muntanyes de la Follia.
Sí, senyor.
En català. Ara m'ha vingut al cap, quan has dit això dels personatges.
Sí, que passa a l'Antàrtida.
Sí.
Que parla d'una civilització perduda, el mateix, exacte. Vull dir que sempre té un leitmotiv, que les històries seves són molt diferents, però sempre tenen aquell punt central. Vull dir, trobo que està molt bé aquest.
Ja que ens hem anat tan enrere, parlarem de quatre que són molt, molt típics, molt coneguts dels principis d'això.
Anomena'ls només, Cristina, perquè
Mark Twain, Aventures de Tom Sawyer, sí, això. Sí. Jack London, Colmillo Blanco i tot això. El Nathaniel Hawthorne, amb La letra escarlata, i el Walt Whitman, que ja n'hi he parlat moltes vegades i que m'agrada molt.
Doncs deixem per aquí la biblioteca d'avui. We'll be right back.
L'escriptori.
Quan s'adormia en l'hamaca, davall de la parra majestuosa que s'entortolligava amb les columnes i vigues de fusta del porxo, se sentia lleuger com una ploma. Sobrevolava la illa dona, l'admirava tan esplèndida i tan seva, i desitjava que el cel es mantingués en aquell rosat del capvespre, i desitjava que la mar mai deixés de ser tan purificant, ni la llum tan blanca, ni els perfums que s'escolaven per les seves narius tan embriagadors, la temperatura tan ideal o els colors tan vius. Tampoc volia canviar ell. Quan va arribar a l'illa, no gaudia de l'aspecte físic de cara si que ho feia. L'estómac i la panxa se li havien reduït fins a esdevenir de nou una línia recta perfecta. Els músculs se li havien tensat de nou i ja no els tenia flàcids. Els cabells se li havien tornat negres igual que anys enrere. Les arrugues havien desaparegut i el sol li havia retornat a la pell la seva vigor pesada i l'havia obsequiat amb una tonalitat bruna com l'arena. Havia venut la feixuguesa per la lleugeresa, perquè tota persona té dret a sentir-se així una vegada a la vida i aprendre a jugar amb l'insuportable i el plàcid i amb el dolor del cos i la incansable imaginació.
Heu pogut escoltar un fragment del relat Mus es Sein d'Estel Argent. Abans heu sentit el tall musical de Sonic Youth amb el tema Self Obsessed and Sexy i ara mateix comencem l'escriptori. La setmana passada, amb el Joan i la Cristina, vam estar comentant el tema dels comentaris, precisament, que es deixen a la pàgina de relatsencatala.cat, on sentiu aquests fragments i on la gent, com els que ens escolteu ja sabeu, doncs hi escriu per afició i deixa els seus contes, les seves poesies, i qui se'ls llegeix pot té el lliure dret d'opinar i dir què li semblen. Vam dir, així fem un petit repàs del que dèiem la setmana passada, que trobàvem aquests comentaris en general, de forma bastant general, força buits i força carents del que segurament busca molta gent, que és que opinin realment sobre aquell relat, no? La gent simplement es limita a dir si li ha agradat, si no, i animar a la persona sense gaire profunditat. No sé si en aquesta setmana que hi ha hagut hem pogut buscar més i hem trobat alguns comentaris profuns o no.
A veure, jo he mirat una mica, tampoc he anat a buscar, sinó que he estat llegint una mica a l'atzar, com em bellugo per allà, i no he vist, potser he anat a trobar els que ja eren, però no he vist un canvi significatiu. He anat veient doncs, els comentaris, uns amb més gràcia, altres amb menys, però molt escuets, molt això que has dit tu, no? D'ànim, vinga, molt bé, molt guai.
Bueno, potser la gent també li fa una mica de por de ser una mica crític, de que no pensin que va de crític literal no? I no s'atreveix a fer, o potser no té tampoc la suficient base per poder dir pues mira el teu estil o la forma de construir el personatge o el que sigui per criticar-ho, no ho sé.
Però dèiem també no, que potser que no cal que siguem crítics literaris, no ho som, jo no ho he sigut mai a la meva vida, però quan parlo d'alguna cosa que ha escrit algú altre, doncs m'agrada explicar-li allò que dèiem, no? Per què m'ha agradat, per què no m'ha agradat, i doncs dir-li, ostres, mira, doncs, és que un personatge aquest que em dius, doncs, a mi personalment no em suposa res, no? I això és posar-ho, i si la gent, jo crec que potser el problema no és que la gent no s'atreveixi a fer-ho, sinó que la gent es prengui massa la valenta comentaris que només volen opinar el que fas, no? Si resulta que tu, quan tens el dret d'opinar perquè tens aquell fet i opines i ho fas amb tota la voluntat del món, dir mira, el durat no m'ha agradat perquè simplement doncs, el trobo buit o tens una quantitat de faltes d'ortografia que superen la meva imaginació, perquè n'hi ha, hi ha relats que jo recomanaria a la gent que se'ls mirés sempre abans de penjar-los, no només en aquesta web sinó a tot arreu, perquè hi ha relats que fa mal als ulls i a la tercera fase ja no llegeixes més. I aleshores, si la gent no és capaç d'assumir una bona crítica, doncs jo no sé per què exhibeixen la seva per dir d'alguna manera, entre cometes, entre unes quantes cometes, la seva obra, no? Vull dir, quin sentit té que ensenyis una cosa si no vols que ningú opini d'ella?
No té sentit. Però vols dir que la gent que penja els relats tampoc no vol sentir una crítica? Vols sí. dir que s'ho prenen tan malament? Vull dir, que els hi facin una crítica.
Hi ha hagut
crítica.
Experiències puntuals, evidentment no estem parlant de tota la gent que es fica dintre d'aquesta pàgina, igual que no de tota la gent que escriu i ho ensenya als altres, però realment hi ha hagut gent que s'ha sentit molt molesta o que t'han tornat la pilota quan t'has criticat una cosa, t'agafen el primer relat teu que troben i te'l critiquen també perquè tu m'has criticat el d'abans, no?
Sí, és molt infantil, què vols que et digui?
És molt infantil, també és cert que la pàgina està reduint la seva, el seu, com ho diríem, el seu...
Nivell?
No, el seu, em referia a l'edat en aquests moments.
Edat,
el tema
edat.
Del nivell, bueno, ho podríem parlar en un altre moment, però el tema de l'edat està reduint-se, és a dir, va començar amb gent, no sé, amb l'edat que igual estava al voltant dels 25, 30, i ara jo crec que la mitjana d'edat deu estar als 21, i perquè hi ha gent de 30 i molts, 40 i molts, 50 i molts que s'hi manté, però la gran majoria són gent que està a l'adolescència o a la post-adolescència, no? Els 20, 19, 18... Però el cert és que no sé, que sí que és veritat que la gent s'ho pren malament i no els agrada ni prefereixen, és un ànim de vinga, tira endavant que tu pots, quan igual llegeixes l'obra d'aquella persona i la trobes nefasta, no sé, no? Dius, hòstia, aquest tio escriu, o aquesta tia escriu malament, que com els anys, tot això pot millorar, bla, bla, però...
I tu li diries així? Vull dir, si veus una obra d'aquestes nefastes?
No.
O simplement no faries comentari?
Suposo que molta gent, jo sóc un d'ells, moltes vegades, no sempre, a vegades em faig esforç a dir, va, digue-li que t'ha agradat o que no, però sí que hi ha molta gent que quan una cosa no li agrada simplement passa.
Sí, normalment és això. No, clar, que... tampoc vols un enfrontament, tampoc vols... Home, i que ningú es pensi que dius, és que vaig a per ell. De totes maneres, hi ha una manera, una crítica molt això de dir, mira, jo ho hagués fet així. Dir, si m'hagués atrevit a escriure com tu, ho hagués fet així.
Però llavors ve aquell i tu qui et penses que ets per dir que tu haguessis fet. No, però bueno, això traiem una mica potser el fet aquesta actitud de tu qui et pen, més adolescent o més postadolescent, vull dir, tothom té dret a escriure, tinc l'edat que tingui, evidentment faltaria més. I hi ha gent molt jove que ho fa realment molt bé, però sí que potser hauríem de tenir, no sé, d'animar des d'aquí, la gent d'aquesta pàgina, el que conegui aquesta pàgina, siguin de Sant Feliu, siguin de fora, que ens escolta, doncs animar-los una mica a tenir aquesta capacitat de dir, bueno, no m'agrada aquest relat. Evidentment no li posaré, diu, el relat és una puta merda, perquè no li posaràs això, perquè simplement no tu ja t'estàs invalidant, no només com a crític, com a persona posant això, però sí que pots opinar i dir, mira, doncs a mi si fa falta posar personalment, humilment i només la meva modesta opinió, doncs ho poses, però dient el que penses, no? Dient, mira, el relat no m'ha agradat perquè crec que no, això que l'has penjat sense repassar-te'l dues vegades i hi ha incoherències, o perquè aquí per les empreses i aquí per les han passat, vull dir aquestes coses que moltes vegades la gent no s'atreveix.
No, jo crec que això és el que tindríem, o sigui, que tindríem que reivindicar una miqueta o que cali aquí, no? De que la gent que faci una crítica, que s'atreveixi a fer-la, que faci una crítica amb alguna base i que no tingui por de que el que ho ha escrit s'ho prengui malament, perquè jo crec que no crec que sigui la tònica general, sinó que a veure, pot ser que hi hagi alguna persona que tingui aquesta sensibilitat tan acusada, diguem-ne, que no suporti una crítica, però suposo que la majoria de la gent que penja els seus relats aquí, evidentment, si vol que els coneixin i que els llegeixi el públic en general, doncs acceptarà una crítica i això és el que hem d'animar la gent, no? De que el que vulgui fer una crítica, doncs que la faci, que no tingui por, que la gent, el que ho hagi escrit no s'ho prendrà malament.
Avui farem una cosa, potser el tema aquest dels comentaris ja el podíem donar.
En principi sí.
Sí, per molt, perquè de fet seguim mantenint la mateixa opinió i mantenim el mateix criteri sobre el que passa en aquesta pàgina a l'hora de comentar. Animem una altra vegada la gent a que canvi una mica d'orientació dels seus comentaris, sempre que vulguin, evidentment, nosaltres els animem. I avui farem una cosa diferent. Per parlar de relats en català, el que farem és que jo, que sóc la persona que fa més temps que hi entro i que potser tinc més noms al cap, els proposaré al Joan i a la Cristina dos o tres noms. Jo vi estava pensant en dues persones que escriuen poesia, dues persones que escriuen narrativa, i que ells lliurement, amb el temps que tinguin i que puguin, es mirin aquestes persones i la setmana que ve en parlem i fem els nostres comentaris no escrits, verbals, aquí a la ràdio, d'aquests autors, confiant que la persona que de qui parlem i que no s'ha sentit, no es vagi sentir ofès si és que no ens ha agradat, o que tampoc es pensi que el camí cap a la fama ja el té assegurat si ens ha agradat, no?
No tenim tant de pes nosaltres.
No. Jo us proposaré persones que crec que escriuen el mateix però de formes bastant diferents i a veure què en dieu. Us proposaré dos poesies. Hem llegit poemes d'aquestes dues persones aquí. Són la Nicte, escriptora de poesia, i el Prudenci, en majúscula, pregunto perquè no en majúscula, en minúscula, no ho sé, bueno, Prudenci em sembla que com a poeta només n'hi ha un, i dos autors de relats que escriuen de formes molt diferents i que a mi m'agraden molt els dos, però crec que són molt diferents. Un és Xavier Valeri Coromí, nom llarg, de fet, si el busqueu l'haureu de trobar com a Xavier Valeri Coromí, perquè es va equivocar a l'hora d'escriure el nom, ell ho deia tot rient, i l'altre és Perdix, P-E-R-D-I-X. I doncs això, doncs, no cal que ens llegim tota la seva obra, per exemple el Xavier Valeri té penjats, em sembla que més de 200 contes, doncs evidentment no els llegim tots, agafar-ne uns quants, els que anem trobant i mirar si ens ha agradat o si no, o no cal que diguem si ens ha agradat molt o poc o escriu malament o bé, simplement dir, doncs, destacar quines són les seves característiques d'escriure que ens agraden. D'acord, farem això, ho deixem per la setmana que ve i ara passem allà a la part dels premis del nostre, o sigui, la recta final del programa.
L'Emili, una bona peça. Havia format part de la policia social en temps de Franco i ara amb la democràcia recent instal·lada, molt jove i tendre encara. Li estaven cercant les puces. Li havien obert un expedient i estaven a punt d'expulsar-lo del cos. Únicament mancava que la sentència a la demanda per tortures fos ferma i els seus dies de la policia haurien acabat. Ell, que tan bona feina havia aconseguit fer encantar aquells putes esquerrans i estocinant a qualsevol advocat massa progressista, que l'únic que no volien era fer feina i que es preocupaven de coses que no tenien ni per què. Quantes vegades no havia rebut enhorabones dels seus superiors? Havia deixat una bona part de la seva vida a aquella tasca. No havia pogut fundar una família i l'única lota que havia tingut l'havia deixat després de tantes plantades com li havia fet. Això encara l'encoratjava més.
Heu sentit un tros del relat Assassinat en el circ, de Josep Bonin Segura. Fem tot seguit el recordatori dels premis literaris i concursos que comencen a partir del dia 30 de novembre.
El dia 30 de novembre, precisament, finalitza el termini per presentar-se al Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull 2007, convocat entre l'editorial Planeta i el govern d'Andorra. Les obres que s'hi presentin han de tenir una extensió mínima de 203 pàgines i el premi són 90.000 euros i edició de l'obra guanyadora en català i castellà.
També el 30 de novembre acaba el termini pel 12è Premi Enric Valor de novel·la en valencià, convocat per la Diputació d'Alacant. Extensió mínima 150 fulls i A4, 30 línies per fulls i 60 caràcters per línia. Està dotat amb 17.000 euros. La Diputació d'Alacant gestionarà amb un editorial de la Comunitat Valenciana l'edició de la novel·la guanyadora.
El dia 30 també de novembre encara us podeu presentar amb els vostres poemes al 9è concurs de poesia curta de la UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, on poden presentar-s'hi persones vinculades a aquesta universitat o a qualsevol altra universitat catalana. L'extensió d'aquests poemes ha de ser de 100 versos com a màxim i es poden enviar per correu electrònic a l'adreça info.univers@upc.edu, info.univers@upc.edu. I per cert, fem aquí una reivindicació a que, tenint en compte l'any que estem i el segle que estem, comencin a poder-se enviar concursos a través d'internet, que n'hi ha poquíssims i tots et demanen 8 còpies més un quadernat i no sé quantes coses més. El primer premi d'aquesta poesia curta del PC són 400 euros, el segon premi 200 i el tercer 125 euros.
El concurs de poesia 11è recull de poemes acaba el dia 30 de novembre, convocat pel Racó Poètic de Palafrugell. En la categoria per majors de 15 anys, el poema pot tenir una extensió màxima de 30 versos. El premi és un diploma, una placa i un lot de llibres.
L'1 de desembre és l'últim dia per enviar les vostres obres al tercer certamen de microrelat jove Ciutat d'Elx, per a comptes de 5 línies d'extensió i només per autors d'entre 14 i 35 anys. S'atorgaran els prèmits següents. Primer premi, 1.000 euros. Segon premi, 400. I premi al millor microrelat en valencià català, 700 euros.
L'Escriptoteca, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM.
No la vull massa gran, que hi capiguem tot just les nostres il·lusions. Les portes i finestres tancades a l'enveja i franques a l'amor. A peu pla, ben a prop de la terra que espera i on puguem envellir sense massa tristeses, acariciant les hores sense ahir ni demà.
Heu sentit el poema La casa, de Joan Adell Álvarez, conegut a la pàgina de relats en català.cat com a Brumari. El concurs de la setmana passada no té encertants, malgrat que vam donar alguna pista més. S'ha passat les dues setmanes per aquí sense que ningú s'hagi atrevit a formular-ho. El personatge era Tom Jones, el llibre és La història de Tom Jones i l'autor l'anglès Henry Fielding. Escoltareu ara el concurs d'aquesta setmana, com sempre encertar el personatge i el llibre, i us l'hem posat molt fàcil aquest cop.
Ell desconeix les seves facultats. Encara que des de ben petit conviu amb una família adoptiva, passen al voltant seu coses estranyes. Un bon dia, en una visita inesperada, algú li fa veure de què pot ser capaç si s'hi esforça. Comença aleshores una aventura entre persones com ell i d'altres que no ho són, éssers que no pensava que podien existir, descobrint una vida rere la normalitat que sempre l'ha envoltat i que tant protegeix la família amb la que es veu obligat a conviure durant les vacances.
Si no l'heu llegit igual no ho sabeu, però si l'heu llegit segur que l'heu encertat. I tenint en compte que és un dels llibres més llegits dels últims anys, la quantitat de gent que té possibilitats d'haver-lo llegit és força alta. Abans d'acabar el programa d'avui, com sempre, ens queda una miqueta de temps per fer la nostra efemèrides literària d'aquesta última setmana.
El 16 de novembre de 1922 neix José Saramago, escriptor portuguès, Premi Nobel de Literatura l'any 1998, autor de l'assaig sobre la ceguera i tots els noms, entre altres.
El 18 de novembre, també del 1922, mor Marcel Proust, escriptor francès, autor de La recerca del temps perdut, considerada una de les novel·les més influents del segle XX. Neix també el 1939 l'escriptora canadenca Margaret Atwood, autora de La dona comestible o Penélope i les 12 criades, per posar dos exemples.
El 20 de novembre de 1858 neix Selma Lagerlöf, escriptora sueca, guanyadora del Premi Nobel de Literatura l'any 1909, autora d'una extensíssima obra entre novel·la i narrativa. El 20 de novembre de 1910 mor l'escriptor rus Lleó Tolstoi, la setmana passada l'anunciava amb el naixement, autor de Guerra i Pau i Anna Karenina.
El 21 de novembre de 1694 neix l'escriptor i filòsof francès Voltaire.
El 22 de novembre de 1869 neix l'escriptor francès André Gide, autor de Si no mor la llavor o Entrevistes imaginàries i Premi Nobel de Literatura l'any 1947. També el mateix dia del 1907 neix Alberto Moravia, escriptor italià, autor de El conformista, entre d'altres. El mateix dia del 1916 mor l'escriptor nord-americà Jack London, autor de Ullal blanc, La crida del bosc o Martin Eden, entre moltes. El 1953, mateix dia també, mor el dramaturg nord-americà Eugene O'Neill, Premi Nobel de Literatura l'any 1936, autor d'obres com Tots els fills de Déu tenen ales o Estrany interludi. El 22 de novembre de 1963 mor Aldous Huxley, escriptor britànic que compta amb novel·les com ara Un món feliç o L'illa. El mateix any, 1963, mor C.S. Lewis, autor amic de Tolkien, que va publicar Les cròniques de Nàrnia, sense el mateix èxit que el seu col·lega, això sí.
Sembla que tothom s'hagi posat d'acord per néixer o morir el 22 de novembre. Molt bé. Esperem la vostra participació al programa a través de la direcció de correu electrònic escriptoteca@gmail.com, on podeu opinar, queixar-vos o alabar qualsevol dels temes dels que parlem aquí. Recordem que la setmana que ve hem posat deures al Joan i la Cristina, parlar dels poetes de relats en català Nicte i Prudenci, i dels autors de narrativa Xavier Valeri, Valeri Coromí i
Pèrdix.
I Pèrdix, exactament, no me l'he apuntat i ja se m'havia anat del cap. Molt bé, la setmana que ve parlarem de sagues de llibres, és a dir, llibres que tenen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equips volums. Ens despedim, Joan, Cristina, Martí i el Toño rere els vidres. Fins la setmana que ve. And so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. I looked like fun. If there's no coincidence, I've come.